Ràdio Migdia, avui amb Juan Luis Marcos.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, es temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
I 5 minuts, dimecres 5 de novembre. Bon dia. El dia que el Mallorca se fa la foto oficial 2025-2026 i tenim ganes de veure quines cares es posen. Amb Benet Nadal al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començant les postres d'avui. En aquests moments, el primer equip del Mallorca està citat al Moll Gran de Sant Elm per fer-se la foto oficial de la temporada 2025-2026. Un moment complicat pel Mallorca, ja ho sabeu, i per això tot d'una connectarem amb Antoni Fuster, que és allà, que és a l'escenari a Sant Elm, perquè ens expliqui quin és l'ambient, quines cares fan tant la plantilla com el cos tècnic, i menys si també podem sentir després parlar algun responsable del club. Tot això el dia que analitzarem la situació del Mallorca amb un exjugador, amb Vicente Engonga, que se fa difícil ara per nosaltres ja poder veure clarianes quan no van bé els resultats, quan els inputs del vestidor evidencien també totes aquestes tensions. Per tant, mirarem com ho veu Engonga, un home que també ha estat dins un vestidor similar. Més coses. Avui es juga a Eivissa el partit solidari entre l'Aude Eivissa i la selecció absoluta a benefici de les persones afectades per la dana del passat 30 de setembre. Ens explicarà els detalls amb Víctor Sancho i també sentirem Antonio Vadillo, l'entrenador del Palma Futsal, que divendres juga en la final de la Copa Intercontinental, i també volen saber quina ha estat la reacció del Palmer Bàsquet a la dimissió del fins ara entrenador de l'equip, Marco Justo. També parlarem amb ell, amb l'entrenador que ahir va presentar la dimissió. I acabarem amb una nova edició del Corque Topers. Avui coneixerem els detalls de la cursa benèfica de Ciurell, que es celebra aquest dissabte a Marratxí. Una i set minuts. Avui a la una estàvem convocats als mitjans al Moll Gran de Sant Elm perquè el Mallorca té previst fer-se la foto oficial de la temporada 2025-2026 allà en un paratge bastant guapo, i és en Toni Fuster. Toni, molt bon dia.
Bon dia, Magdalena. Sí, un paisatge d'aquests, anava a dir, inigualable. Sí que n'hi ha qualcun més de paradisos espectaculars a Mallorca, aquest en especial. Davant, ara mateix som en el moll, en aquest moll gran de, que no és tan gran, és petit, però és petitet, però és allà on surt la golondrina que va fins a la Dragonera. A motiu, la foto oficial del Real Mallorca 2025-2026, que això no vol dir que n'hi hagi una altra per mercat d'hivern, després d'haver acabat aquest mercat, però ara, de moment, s'oficial, se fa aquí. Ja està preparat aquest escenari on se faran, crec que si no vaig malament, són 4 fotografies. Mm. Una primera fotografia on hi haurà l'estaf tècnic, una altra on hi haurà la directiva, una altra on hi haurà la plantilla, després tothom, no? Mm-hmm. És a dir, en principi són un parell de fotografies i darrere, lògicament, la Dragonera, no?, en aquest 30 aniversari del Parc Natural. A Sant Elm, aquí a Andratx. Hi haurà una carpa, o hi ha una carpa, per ser més concrets, que hi ha ja totes les camisetes dels futbolistes, els seus calçons, perquè quan arribi l'autocar, arribaran els jugadors, se vestiran i ja aniran a fer la fotografia. I aniran per torns mentre se fa la fotografia al cos tècnic i els jugadors se canviaran, després aniran els jugadors, directiva, en definitiva. Seran un parell de tipus de fotografia, ja estan aquí les càmeres d'Ivetres Televisió, càmeres també d'altres televisions, i fotògraf, ràdios, en definitiva. Tot el que fa referència a mitjans de comunicació, presents en aquest dia. I després representants del Consell de Mallorca, que són aquí, en especial Pedro Bestart, que és el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esport del Consell de Mallorca, Toni Prats, el director insular també, ets porter del Betis, del Mallorca, que també és per aquí, com a director de insular d'esport també del Consell, no? Que són els promotors també de fer aquesta fotografia, no? Del 30 aniversari, que se la facin el 30 aniversari d'aquest parc natural de la Dragonera. De moment això és el que hi ha per aquí, i a l'espera, com dic, que de ben la 1:20 aproximadament arribarà l'equip. Després, quan hagi acabat tot aquest protocol, hi haurà declaracions del Consell Delegat del Real Mallorca, el CEO de negocis Alfonso Díaz, i després a un restaurant d'aquí de Sant Elm hi haurà un dinar privat de la institució, i això és el que hi ha.
Toni, clar, avui serà important veure ses cares, no?, en què davallen d'aquest bus i com se col·loquen abans d'aquesta fotografia, quins rostres tenen, no?, Iago Barrasate, Antonio Raillo i els jugadors que han estat protagonistes en aquestes darreres hores.
Així és, i hi ha una data curiosa, que ara som aquí a la carpa, no?, en aquesta carpa on s'hi troben totes les camisetes, calcetes i calçons, que... hi ha totes les cadires i hi ha totes les camisetes, hi ha la d'en Dani Rodríguez.
Clar.
I sabeu qui té a la seva esquerra?
Qui?
Jan Virgili.
Això vol dir que els hi toca seure plegats a la foto, o no?
Això ja no ho sé. Els 14 i els 17 estan un de vora l'altre, a més en son nom de jugadors. En Bestron de vora, tenim en Bestron, en Dani Rodríguez, en Jan Virgili. Aquestes són dic perquè és curiós, no?
Sí, sí.
Aquesta imatge de que en Dani i en Jan Virgili estiguin de vora. I per altra banda, la resta, com dit, de la plantilla. Poques coses més, també. L'únic que hem de fer és esperar que arribin. Toni Lato i Leo Román, recordant que són lesions de llarga durada, on també han de ser aquí, en el dia d'avui, però que no podran participar. Crec que Maras Kumbula tampoc podrà arribar en el partit alerta de contra el Getafe. Crec que no està del tot recuperat encara el futbolista albanès, que se torna una mica entre gimnàs i la gespa, però les sensacions, segons me comenten, no són gaire bones. Mm-hmm. Per tant, és complicat que arribi en el partit contra el Getafe, i veurem si se pot recuperar després de saturada per jugar contra el Villarreal, no? A l'estadi de la Ceràmica. La resta bé, la resta en condicions, ja t'he dit, no hi ha cap problema, cap novetat, i a veure si les sensacions o manco un poquet torna a l'alegria, no?, després d'aquest 3-0 en escàndal Betis, i se prepara bé el partit contra el Getafe, on és tan necessària que els tres punts se quedin a Somo, i és tan necessària una victòria per sortir d'aquestes, o manco per agafar oxigen i sortir un poquet endavant d'aquesta posició en baixa de la classificació. Ara mateix el Mallorca 17, empatat amb el Llevant, empatat també amb el València, que València sí que ocupa la posició de descens, però una victòria contra el Getafe molt asseguraria el manco anar tenint descans fora de l'exposició, com dit, fora de l'infern.
Exacte.
Com aquell que diu.
Nosaltres ara analitzarem també aquesta situació del Mallorca. Toni, micròfons oberts quan arribin protagonistes i quan pugui parlar també després Alfonso Díaz per poder-lo sentir en directe aquí a Es Postres. Gràcies, Toni. Fins ara.
Vinga, fins ara.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
A És la 1 i pràcticament 14 minuts, expectants a veure aquesta fotografia oficial de la temporada 2025-2026 del Mallorca. Una temporada que està sent molt complicada per la plantilla, per el cos tècnic, segurament també per la institució. I nosaltres volem continuar analitzant-la i avui ho fem saludant a un jugador del Mallorca, ets entrenador també de la casa, que és en Vicente Ngonga. Vicente, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Vicente, com analitzes des de fora, quina anàlisi en fas d'aquesta situació que viu el Mallorca en aquests primers mesos de temporada, perquè no acompanyen els resultats, només té 9 punts, 2 victòries, està a la part baixa d'aquesta classificació tocant els descens, i a més hi ha aquest run-run, no?, que s'evidencia de que no acaben d'anar bé les coses dins el vestidor.
Sí, creo que hasta ahora la temporada está siendo un poquito decepcionante porque también están ocurriendo bastantes problemas por el camino, ¿no? Y bueno, al principio de liga el equipo tuvo pues equipos fuertes que era difícil sacar puntos contra ellos y ya te metes en una situación un poco abajo de la tabla, y cuando más unidos en general tenían que estar todo el grupo, pues ha sido cuando ha surgido la primera chispa y bueno, a partir de ahí pues parece que todo es mucho ruido fuera de lo que es vestuarios y complicaciones en el campo, ¿no? Creo que el parón y la llegada del partido del Sevilla ha sido el primer rayo de luz que hemos visto, pero que bueno, se ha oscurecido un poco porque después el partido aquí con el Levante y el partido del otro día en Sevilla no ha sido bueno, y ahora te llega un rival pues que es muy complicado. Uh-huh. Pero yo creo que a mí lo que me da un poco así de pena es que de 3 meses después estemos más hablando de lo que pasa fuera que de lo que pasa en el campo.
Clar, és que això crec que també és simptomàtic. Nosaltres hem intentat parlar només del que passava a la gespa aquests darrers mesos, però és vera que hi va basquear Dani Rodríguez, no?, a principi de temporada, i ara l'altre dia, després del partit a Rayo, que es capità, va fer unes declaracions que tornaven a assenyalar una mica, que va dir que cada un feia la guerra per la seva part i que s'havia perdut la solidaritat que hi havia entre els companys, ahir ho deia en defensa, però també damunt la gespa. No sé com valores aquestes declaracions del capità.
Bueno, yo creo que son declaraciones hasta cierto punto normales, porque son cosas que se están viendo, ¿no? Que el equipo no acaba de ir todos unidos ni a atacar ni a defender, como quien dice. Mm. Y hoy en día, tal y como están todos los temas tácticos y todos los temas del fútbol, pues lo primero que hay que hacer es ponerse todos de acuerdo para ir para un sitio y para ir para otro. Ha habido momentos en los que ha dado la sensación de que el entrenador pedía una cosa a los jugadores y los jugadores parecía que hacían otras diferentes, y ha habido momentos en los que parecía que estaban todos a una. Yo particularmente creo que son cosas que, aparte de alguna que otra declaración que puedas decir, digamos, comedia, son cosas para hablar dentro del vestuario. Uh-huh. Son cosas tanto del entrenador como del capitán, que él es uno de ellos, como del resto del grupo, porque si todo el mundo empieza a decir o a trasladar fuera, dando posibilidad de opinar a todo Mallorca de cómo tiene que jugar, claro, el equipo, no se va a poner de acuerdo nadie. Y la realidad es que el entrenador es el responsable de todo el grupo, los capitanes, digamos, que son el brazo armado del entrenador dentro del vestuario, y que si en el vestuario hay problemas, pues serían los que tendrían que poner orden.
Clar, pareix que falta una mica aquesta, no sé si connexió, però això que explicaves ara, no? Com veus el paper de Jago Barrasate? Perquè segurament és una de les persones que ho està vivint i patint en primera persona. Com veus el míster?
Bueno, yo creo que el míster está intentando dar con la tecla, ha jugado ya con 2 o 3 esquemas, ha cambiado jugadores, en sus declaraciones siempre ha sido muy claro de las situaciones que a él le gustan, de lo que a él le gusta, que le gustan los equipos que trabajan para arriba para presionar arriba, que le gustan los equipos que si pueden atacan rápido, que le gustan los equipos que son muy solidarios, los compañeros unos con otros. Y está buscando fórmulas para conseguirlo, ¿no? Y, pues bueno, yo creo que Diaboga está haciendo todo lo posible porque la situación esté bastante mejor de lo que está. No sé cómo, como ya he dicho hace un momento, no sé cómo estará la situación dentro del vestuario, porque al final la realidad es que por mucho que un entrenador y un cuerpo técnico quiera que todo vaya perfecto y al 100%, los futbolistas son los que al final son los que están dentro del campo y los que realmente a veces quedan retratados con todas las situaciones. Entonces, yo creo que tanto las declaraciones que ha habido después de este partido, tanto las de Yaboga como las de Raillo, desde mi punto de vista, son simplemente una realidad. Uh-huh. Y es mejor que se den cuenta de la realidad y la asuman, como ha dicho Yaboga, hoy, mejor que la asuman hoy, que no que la asuman mañana, porque has perdido 24 horas para poder salir del pozo. Si hay alguno que todavía tiene la cabeza pensando en enero del año pasado que estaba jugando la Supercopa de España, pues ya debería haberlo olvidado hace tiempo.
Clar, és que, Vicente, tu has estat dins vestidors. A mi me costa creure que hi hagi jugadors que no vulguin remar, no?, per benefici de l'equip. I aquí a vegades hem sentit que se posa una mica en dubte que hi ha jugadors que podrien, per no estar a favor, no anar tots a una, no? A mi me costa que un professional no vulgui guanyar un partit, per exemple.
Bueno, es que yo creo que los profesionales siempre salen al campo a ganar. Entonces, a partir de ahí, la intensidad que tú pongas para ganar puede ser una u otra. Yo realmente lo que creo es que todos los profesionales que hay en el vestuario del Mallorca, todos quieren ganar. Yo no conozco un profesional que no quiera ganar un partido. Pero a partir de ahí, al no saber exactamente cómo claro. Es cada jugador, lo que necesita y todo eso, podría opinar de mil maneras y confundirme las mil veces que opine. Entonces, ya es lo que te digo. Estas son situaciones que el vestuario a día de hoy seguro que sabe desde cuándo y desde dónde vienen, porque al final cuando analizas te das cuenta de si las cosas han empezado esta temporada o la pasada, y a partir de ahí, si no son conscientes de los jugadores de ir todos a una, pues eso ya no es tanto problema de cuerpo técnico de club como de tema de campo. Esto es así.
Veurem com se soluciona, no? Si s'arriba a bon port, si veiem que millora l'equip, si arriben els resultats i si diumenge se fa un bon partit almenys contra el Getafe. Vicente Engonga, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies.
De nada. Hasta luego.
Creo que por momento cada uno hace la guerra por su cuenta.
Hay que asumir que estamos en una situación complicada.
Diumenge, a partir de les 4 del capvespre, viu el futbol de primera divisió amb el Mallorca-Getafe.
La prèvia en la sessió d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Sí. ¿Qué artista estás hecho?
Tú sí que ets un bon artista, també, eh?
Un partit per recuperar sensacions i, en joc, 3 punts molt importants pels interessos mallorquinistes.
Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos, creo que, un partido muy, muy importante el domingo en casa con nuestra gente.
En l'anàlisi tècnica dels millors comentaristes, la crítica i l'opinió, tot Esports 3 en joc, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Al moment ara per parlar de la Champions, ahir el Madrid va patir la primera derrota d'aquesta temporada en aquesta competició. El Madrid de Xavi Alonso, que va perdre per 1-0 contra el Liverpool, i aquestes són les valoracions del míster de Xavi Alonso.
Ese gol les ha dado la ventaja y luego nos ha costado un poco, pero bueno, no puedo reprochar nada al equipo, lo hemos intentado y es... la primera fase de grupos, podremos recuperar estos puntos y ya movemos pensando en lo que viene.
L'Atlètic de Madrid, en canvi, sí que va guanyar una important i necessària victòria. Va guanyar per 3-1 al Sant Julià belga, la reflexió de Simeone.
Llegó el 2-0 y bueno, después vino la falta esa que la podíamos haber evitado y después sabíamos también que podíamos sufrir de pelota parada porque son muy buenos, tienen mucha altura. Marcaron el 2-1 y entramos en ese tiempo peligroso que podía ser 2-2, podía ser 3-1, y por suerte fue 3-1.
Ahir va perdre el Madrid, va guanyar l'Atlètic de Madrid, i avui 3 partits més dels equips de la Liga. A les 6:45, el Villarreal juga al camp del Pafos. És Marcelino, el tècnic.
De lograr esta primera victoria que hasta ahora se nos ha negado, pero posiblemente hayamos merecido. Esperemos mañana también hacer suficientes merecimientos para lograrla y luego tener el acierto necesario más que el rival para definitivamente llevarnos los tres puntos. No va a ser sencillo, pero bueno, con esa ilusión y esa ambición venimos.
I a les 9 del vespre serà l'Atleti Club que visita el camp anglès del Newcastle, Ernesto Valverde.
Con el Arsenal hicimos un buen partido, el otro día con el Carabao también hicimos un buen partido. Mañana vamos a intentar darle continuidad a eso y en la medida de nuestras posibilidades también con los jugadores que tenemos, pero desde luego nuestra intención de hacer un buen partido aquí y evidentemente intentar ganar.
I també avui a les 9 jugui el Barça, ho fa al camp del Bruges. En la prèvia n'ha parlat el davanter Robert Lewandowski, que torna després de lesió.
Tú ganas al final del partido, es lo mejor que puede pasar. Y ahora cada partido también, especialmente aquí, que hemos visto partido de Brujia, que son muy fuertes en casa y sabemos que no es partido fácil en la final. Si volvemos a Barcelona con tres puntos, es lo mejor.
Per tant, aquest és el menú de Champions per avui. És la 1:25. Fem una pausa i tot d'una connectam amb Eivissa.
Les ràdios esport.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cap també serà un mirat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Si hora de caminar els peus te feixuguen, si el cansament t'entala el cor, quan creus que res val un altre empenta i ses emocions trabuquen plors, si el teu despertar s'allarga massa i no arribes mai a l'estació, quan se solitud et s'esperança, si el teu dia es buida d'emocions, alleuja.
Avui a Can Mises et celebra un partit solidari. A les 7 de l'hora baixa, l'Ou d'Eivissa s'enfrontarà a una selecció balear absoluta a benefici de les persones afectades per la dana que va afectar a Eivissa el passat 30 de setembre. El partit està organitzat de manera conjunta per la Federació de Futbol de les Illes Balears, per l'Ajuntament d'Eivissa i també pel Club Blau Cel, per l'Ou d'Eivissa. En volen parlar amb en Víctor Sancho. Víctor, bon dia.
Què tal? Bon dia, Magda.
Molt bé, un partit avui solidari. Supos que veurem una altra cara, no?, tant de l'Ou d'Eivissa com de tot el que se respirarà avui a hora baixa a Can Mises.
Sí, sí, a veure finalment quina entrada, perquè jo crec que el més important avui és que s'apropi el major número de gent possible, no?, aquí a Can Mises per intentar col·laborar en aquest sentit. Les entrades, des de fa dies ja les ven al web del club, per 10 euros als adults, 5 euros als menors, i avui des de les 5 i mitja també s'obriran les taquilles de l'estadi per la gent que vulgui comprar-les directament, i el més important és que s'apropi molta gent. També estarà oberta una graderia zero, que es diu, no?, per fer donacions al llarg del partit. Crec que per Bizum podran enviar un còdic doncs, la quantitat que entengui que és millor. Així que el més important és això. Després també hi ha un vessant esportiu, a banda del solidari, no? Que, com dèiem, és la selecció absoluta balear, però en aquest cas, Jovan Stankovic, que és el seleccionador, sí, ha convocat jugadors de les Pitiuses només. Hi ha jugadors de segona federació, de l'ASA d'Eivissa, i la resta són de tercera, del Formentera, de la Penya Esportiva, de l'Inter i Eivissa, del Portmany. També inclús hi ha algú de regional, del Sant Jordi, del Sant Rafel. Vull dir, és una barreja de jugadors d'aquí, d'Eivissa i Formentera. Supos que ell voldrà veure jugadors, perquè la intenció, entenem, és que ell vagi formant el seu equip Stankovic per la Copa de les Regions UEFA, no?, que té fer una selecció, i evidentment, vull dir, ara no n'hi ha jugadors de Mallorca, sobretot de Mallorca i de Menorca, però vull dir, voldrà controlar de prop aquests jugadors per després fer-se ell el seu equip. I sobretot l'UD Eivissa, no?, que ens ocupa també, no?, la primera federació, que en resultats no està mica bé, que té que reaccionar, i avui segurament en Miguel Álvarez intentarà treure un equip alternatiu per veure tots, però segurament voldrà que juguin en la màxima intensitat, que sigui un entrenament seriós, perquè avui no han entrenat, ahir s'hi van fer a la tarda, i per cert, es podrà veure a l'informatiu de televisió d'IB3 un speech que fa el míster de gairebé un minut, reclamant als jugadors que s'afegissin a la seva filosofia de feina que té el míster, i també felicitant-los d'alguna manera per l'esforç del diumenge, però a la vegada diu que tots van fer un esforç en tot, no?, en implicar-se, d'energia, d'ajudar els companys, de donar missatges positius, i diu que hi ha alguns que encara no s'afegeixen aquests missatges positius, sí, per donar als companys, li deixa una mica d'encàrrec, no?, però que felicita la resta per aquesta energia que van transmetre en el partit de diumenge a Tarassona.
Varen dir que era un punt de principi, no?, d'aquesta d'Eivissa, que ja començàvem a veure detalls del que podria ser una Eivissa entrenada per Miguel Álvarez.
Sí, sí, aquesta és la idea, no? Ell, vull dir, ell vol que els jugadors donin un punt més, per això comentàvem lo de la feina, no?, que s'afegeixin a la seva filosofia de l'esforç, d'animar-se, d'implicar-se, de donar missatges positius, també, a l'hora d'animar els companys. Insisteix molt en el tema dels jugadors que estan a la banqueta, també els que juguen menys, que també sumin en aquest sentit, i diu que ell vol recuperar tots els jugadors, que ell és un obsés, ho escoltarem després, un obsés d'això, no?, d'afegir a tots a aquest grup, no?, aquest grup que va allí tot junt, encara que juguis més o menys, no?
Després, idò, podrem veure aquestes imatges, no?, i sentir en aquesta xerrada, no?, de l'entrenament a l'entrenador de l'UD. Víctor, no sé com sumar-nos a que la gent avui pugui anar a camp misses, no?, perquè és un partit que com deies, més enllà de com estigui l'UD o de qui jugui o no jugui, és important que hi hagi una bona recaptació de fons per totes les persones, el que pugui ser una ajuda per aquelles persones que se varen veure afectades per la Dana.
Sí, sí, això és el més important. Nosaltres des d'aquí hem anat comentant els darrers dies que juga el partit, una mica, no?, com poder aconseguir les entrades. El partit que s'ha beneficiat, per cert, de Creu Roja, que és la que s'encarregarà de la recaptació, de repartir-la directament a les persones que més ho necessiten. Supos que si és Creu Roja, no, al millor no dirà directament als empresaris que s'han vist afectats, sinó al millor més ajudes més directes cap a persones, no sé, que vivien en baixos, no?, i s'han vist afectats més per les tempestes. Així que sí, el més important és això, vull dir, el partit realment és això, la filosofia del partit és aquesta, i després hi ha aquesta altra vessant esportiva per la situació que viuen, sobretot l'UD Eivissa ara mateix, no?, a la Lliga.
I avui ara baixa ben pendents a partir de les 7 a camp misses d'aquest partit benèfic, aquest partit solidari entre l'UD Eivissa i la selecció de la selecció balear, que com us explicava en Víctor, el seleccionador Johan Steinkovic ha tingut sa cosa de només seleccionar jugadors de ses pitioses. Víctor, moltes gràcies, una abraçada.
Molt bé, adeu. Gràcies, Magda.
1:33 minuts per la mare de bàsquet, perquè ahir vàrem conèixer que Marco Justo deixa de ser entrenador del Pelbé Bàsquet. El tècnic va presentar la seva dimissió, se'n va per voluntat pròpia. L'equip mallorquí es veurà que es coé amb 5 derrotes en 5 partits de Lliga disputats. Fa una estona t'han parlat per part del club, Vicenç Palmer, president, i Juan Anserra, director esportiu, i aquestes han estat les paraules que han tingut d'agraïment cap a l'entrenador i han explicat una mica quins havien estat els motius.
Avui és un dia molt trist per la família del Palmer Bàsquet. Crec que avui és un dia complicat per tots, bàsicament perquè ha dimitit un entrenador que per nosaltres ha estat molt important durant aquests any i mig pràcticament que ha estat amb nosaltres. En Marco ha estat un entrenador excepcional a tots els nivells, tant com a persona com a, com a entrenador. Va arribar a la illa perquè volíem un entrenador de projecte i en tot moment se li va traslladar que volíem un entrenador de projecte en tots els nivells. Ell va professionalitzar l'estructura esportiva de l'equip i per aquest motiu se va aconseguir 700 a una categoria tan complicada com a la primera FEB. Crec que hem viscut una de les majors gestes a nivell de la història del club, que sempre estarà escrita en lletres d'or. Per tant, en aquest sentit, l'únic que puc tenir cap en Marco és paraules d'agraïment, perquè realment una, primer de tot, la persona és extraordinari, i com a entrenador ha demostrat que també està a un nivell extraordinari. Des de repartit dilluns vespre amb en Toro Oliver i en Juan Anserra, Toro Oliver, el nostre vicepresident, me'l van reunir amb l'entrenador, i abans d'entrenador són persones, i vaig veure una persona pues que per una decisió personal va decidir que el millor per ell i per la seva família era sortir i deixar el càrrec com a primer entrenador del Palmer Bàsquet, cosa que evidentment a mi pues me va sorprendre molt, no? Perquè no esperàvem, evidentment, en cap cas, que se produís una dimissió tan ràpida, tenint en compte que estem a la jornada número 5 i que falta una moltíssima lliga, no?
Aquest projecte mira el futur, aquest projecte estem a la jornada 6 i tenim una il·lusió tremenda per competir en aquesta primera FEB, i aquesta plantilla i aquest staff està amb aquesta il·lusió de poder estar i mantenir aquesta categoria que tant ens està estimulant i créixer en el futur.
Aquestes són les paraules del president i el director esportiu del Palmer Bàsquet després d'aquesta dimissió de Marco Justo. Nosaltres també volem sentir avui a l'entrenador, per això el tenim en directe quan són la 1:35 aquí a Ivetres Ràdio. Marco Justo, muy buenos días, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, dentro de todo esta vorágine, sobre todo de sentimientos, ¿no?, encontrados, pues creo que estoy de la mejor forma que puedo estar para poder afrontar la decisión que he tomado yo y mi familia, ¿no?, en cuanto a la situación. Entonces, bueno, la parte positiva de estar como estoy ahora mismo es que lo que se ha generado aquí en Palma ha sido extremadamente positivo, sobre todo por lo que decía Vicenç, ¿no?, en la rueda de prensa, que antes que cualquier tipo de profesional, pues somos personas, y creo que eso ha imperado durante toda nuestra relación aquí en la isla. Así que, bueno, se hace un poco más difícil precisamente por eso.
¿Qué es lo que te ha llevado a tomar esta decisión?
Bueno, yo, si me permites, en este sentido, a mí no me gustaría entrar en muchos detalles, porque creo que no es momento ni de decirlo, ni de responsabilizar, ni de culpar a nadie, porque creo que cuando hay una ruptura, sea la relación que sea, profesional, personal, de amistad, lo que sea, creo que, bueno, que las dos partes son responsables, y en este sentido creo que Vicenç también lo ha comentado en la rueda de prensa, y evidentemente él ha asumido su responsabilidad, así como yo asumo la mía. Entonces, cuando llegas a tomar una decisión de este tipo, pues evidentemente son diferentes circunstancias, situaciones que te llevan a ello, y sin entrar, ya te digo, y me gustaría, por respeto a Vicenç, por respeto al club, por respeto al proyecto, creo que es lo mejor, por lo menos por mi parte, y creo que por la suya también ha sido así, el respetarnos mutuamente, porque creo que lo que hemos conseguido se lo merece.
Ha explicado Vicenç que le sorprendió tu dimisión, que sí que es verdad que veían que se tenía que hacer algo, ¿no?, después de estas 5 derrotas, que no le habían gustado especialmente los 2 últimos partidos, las sensaciones en pista. Dice también que tienen bastante claro lo que tienen que hacer a partir de ahora, pero que por su parte sí que veían que tú siguieses en el proyecto.
Eso no lo he dudado nunca. Porque ya te digo, desde el primer día que llegué aquí y hasta la última reunión que tuve con Vicenç ayer por la mañana, Vicenç, lo que dice es totalmente cierto, ha hecho todo lo posible y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para intentar convencerme de seguir, ¿no? Pero llega un punto en el que tomas una decisión que crees ahora que es lo mejor para ti y para tu familia, y al final el tiempo nos dirá tanto a unos como a otros si ha sido la correcta, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues ya te digo, creo que es lo mejor.
Han sido 5 partidos en esta categoría, en esta primera C, pero eres el entrenador del ascenso, ¿no? El entrenador que ha llevado el objetivo hacia adelante. Eso lo agradecían también desde el club. Y ahora que se acaba esta etapa, es verdad que es muy reciente, ¿no? Pero ¿cómo valoras tu paso aquí por el Palmer, por Palma?
Para mí, yo ya lo decía, ¿no? Y se lo decía ayer a Vicenç y no le añadí lo que voy a añadir, ¿no? Que es que yo no, empezando principalmente por nuestra relación y por cómo me han cuidado a mí y a mi familia, se lo decía ayer, que es muy complicado encontrar, y va a ser muy complicado que yo pueda encontrar un presidente como él. Como entrenador, he tenido por su parte el mayor apoyo y la mayor confianza que se ha podido tener y que se puede tener, porque creo que es muy complicado. Y que si vuelvo a tener un presidente como él, espero que sea él, ¿no? Entonces... y mi paso por aquí, pues imagínate, ¿no? Después de una experiencia profesional como la que venía en Palencia, pues encontrarme lo que me encontré aquí, de darme la posibilidad de construir una parte de lo que es hoy el Palmer Basket, pues Palma, Baleares, o sea, va a estar siempre en mi vida y lo que me han dado, pues me han dado la posibilidad de eso, de poder vivir un ascenso como el que se vivió el día 3 de mayo, con un Somos a reventar, que hacía muchos años que no se veía así, y eso es lo más importante, ¿no? Y evidentemente, si yo no hubiese tenido la posibilidad de hacer eso aquí, pues evidentemente a lo mejor no hubiese afrontado lo que era el europeo como lo afronté, ¿no? Con esa confianza y esa confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, creo que lo que yo he vivido en Palma no se va a olvidar en la vida, y mi familia y yo no lo vamos a olvidar en la vida, y este mundo da muchas vueltas.
Marco, no sé si te has podido despedir del equipo, de la plantilla, porque es verdad que hay jugadores que han llegado este verano, pero hay otros que habéis vivido muchos momentos, un año y medio o más juntos.
Pues mira, precisamente ayer, ¿no? Ayer me despedí porque creo que se lo merecían. Esa despedida, pues más individual, aunque fue grupal, ¿no? Que fue de los 5 jugadores que formamos o que continuaban del ascenso de la temporada pasada. Y bueno, pues evidentemente se hizo duro porque había jugadores bastante tocados con el tema. Y dentro de lo malo y de lo, no lo malo, sino dentro de ese dolor que puede haber o ese sentimiento que puede haber, está el otro, que es el positivo, y es que es el que me tengo que llevar, ¿no? Que si eres capaz de generar eso en las personas que has tenido contigo durante pues 12, 13, 14 meses, es que bueno, algo has hecho bien y te vas con la tranquilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, ese ha sido, y ahora evidentemente con los que he tenido menos contacto porque hemos empezado esta temporada juntos, pues iré quedando individualmente pues para darles las gracias, porque creo que el esfuerzo que han hecho mientras yo he sido el entrenador ha sido excelente. Entonces, es lo único que puedo hacer con ellos.
Marco Justo, fins ara entrenador del Palmer, te deseamos muchísima suerte en tus próximos proyectos. Vemos que dejas una puerta abierta, ¿no?, a Baleares, a Mallorca, incluso al Palmer, a ver si nos reencontramos pronto, y si no, pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo, que siempre has estado disponible aquí para entrevistas y por todo lo que hemos necesitado. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, y sí, me gustaría pues también a vosotros y daros las gracias a la afición, a la isla, por cómo nos han tratado, y evidentemente a los, a eso, a vosotros, ¿no?, a los medios, por el trato que he recibido por vuestra parte, y que estaré lo mismo inmensamente agradecido por todo. Así que muchísimas gracias y os deseo lo mejor.
Muchas gracias. I de Marco Justo, que s'ha acomiadat del Palmer i amb qui hem pogut parlar avui en directe. Va, 1:43, per la mare del Palma Futsal.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
L'Illes Balears Palma Futsal, que aquesta setmana pot guanyar el primer títol de la temporada, un nou títol internacional. L'equip es prepara per jugar el tercer Mundial de Clubs, la Copa Intercontinental, que serà aquest divendres contra el Peñarol d'Uruguai. Fa uns minuts que n'ha parlat l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Llegada a una final, no hay favorito. La final es una final. Y la final es... intervienen muchísimas cosas. Entonces todo está muy igualado. Y todo está muy equilibrado, ¿no? Claro, probablemente ellos tienen el hándicap de que vienen de fichar jugadores y le faltarán acoplamiento a esos cuatro jugadores, más allá de que algunos de los jugadores ya han participado con ellos. Jugamos en nuestra casa. Serán o serón, pero les puede faltar un poquito de ritmo, ya que llevan dos meses parados. Yo los vi el otro día, por ejemplo, en el clásico, y jugaron un ritmo muy alto, pero es un partido, pero llevan 60 días, 50 días sin competir. Nosotros venimos de estar compitiendo cada 3 días. Bueno, son mini detalles, pero la final es una final. Creo que es un privilegio por tercer año consecutivo jugar la final de la Intercontinental, así como un privilegio estar por 4 años consecutivos en Europa, así como un privilegio estar 5 años jugando finales, y así como un privilegio que llevamos 7 u 8 años estando prácticamente en todas las fases finales. Así que hay que valorarlo en su justa medida. Ser consciente de la dificultad que conlleva, encima es su hándicap para mí y para nosotros, que cada temporada tenemos que cambiar jugadores, construir equipo nuevo, equipo con perfiles diferentes, y seguimos sacando resultados, ¿no? Así que también nos enorgullece, nos pone contento eso, y vamos a intentar que esta dinámica y esta racha pues continúe.
Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal, que s'enfronta en aquesta final de la Copa Intercontinental al Peñarol d'Uruguai, un equip que, com dèiem, ve d'uns mesos sense competir, que ja ha arribat a l'illa, que han estat rebuts a més per xeremies i per alguns aficionats uruguaians a l'aeroport. L'entrenador del Peñarol és Diego D'Alessandro.
Estamos muy, muy contentos. En nuestro país no acostumbramos a tener tanto público, ni a favor ni en contra. Así que ver el estadio repleto nos va a hacer muy felices. Y bueno, y también, bueno, para eso, todos esos uruguayos que capaz que hace mucho tiempo no tienen la oportunidad de ver un equipo uruguayo, muchísimos hinchas de Peñarol. El Peñarol arrastra muchísima pasión. Y bueno, con mucho respeto, tratando de conocer las virtudes, tratando de buscarles defectos si es que lo tiene. Nada, con mucha responsabilidad, teniendo respeto, pero sin miedo de jugarle y de enfrentarlo, sabiendo que son un gran equipo.
Idò, aquest divendres a les 9 del vespre, Palma-Peñarol, un partit, una final, una gran final de la Copa Intercontinental, que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I un en punt d'handbol, perquè l'handbol Eivissa juga avui el partit de primera ronda de la Copa del Rei. Els eivissencs s'enfrontaran al Burgos, també de la divisió de plata, amb l'objectiu de poder superar aquesta eliminatòria i poder jugar la pròxima ronda contra un equip de la màxima categoria, de la Lliga Sobal. Sentim el tècnic de l'handbol Eivissa, Eugenio Tilbes.
Un trofeo que sempre és especial, intentar passar eliminatòries,
quizás el problema es que nos tocó uno de los favoritos de la competición, sobre todo en este primer sorteo. Sin ser equipos de Asobal, quizás el equipo que menos quería la gente era Burgos. Disfrutar de este torneo especial, como es la Copa Rey, que siempre motiva. Siempre hemos hecho partidos muy, muy, muy divertidos y muy chulos en Blancadona. Somos capaces de intentar ponérselo lo más difícil posible.
I d'aquest partit de Copa de primera ronda entre l'Eivissa i el Burgos serà a les 8 del vespre a la Blancadona.
Tres ràdios. Joc net.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. I B3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Va, 1:50, tornem a connectar amb Sant Telm, allà hi ha tota la plantilla del Mallorca perquè s'hi fa la foto oficial de la temporada 2025-2026. Ahir és en Toni Fuster. Toni, quin és el moment que vivim en aquests moments?
Ja s'han fet les fotografies en aquest marc, mirant cap a la Dragonera, i ara mateix hi ha una sèrie de jugadors, així com també la directiva, que es troben a una altra part, a un altre costat d'allà on estem nosaltres, també per acabar-se de fer un parell de fotografies, no? Per tant, haurem d'esperar un poquet per esperar veurement que parli Alfonso Díaz, el conseller delegat del Real Mallorca, el CEO de negocis, que està
perfecte
ara mateix juntament amb Andy Colbert, amb el president.
Idò, nosaltres el que farem ara és començar la secció Corque Topers, però a micròfons oberts amb Sant Telm i Toni, tot d'una que parli algun representant del club, Alfonso Díaz, ens avises i connectam amb tu. Fins ara, Toni.
Fins ara. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away. Marta Sanfas, bon dia.
Bon dia.
Avui a Corque Topers i una cursa, la cursa de Ciurei, que se celebra aquest dissabte.
Sí, m'encanta el nom, m'encanta el cartell, i és la 12a edició, se celebra dissabte a Marratxí, i volen saber més detalls de què preparen, i per això, qui millor que regidor d'esports de l'Ajuntament de Marratxí, en Joan Antoni Estarelles, que ja el tenim a l'altre costat. Com estàs, Joan Antoni? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com va?
Molt bé, primer de tot, moltes gràcies per voler ser avui a Corque Topers i contar-nos i acostar a l'audiència aquesta cursa que, ho dèiem bé, se celebra dissabte a Marratxí, amb dues distàncies, 5 i 12 quilòmetres, i sobretot també amb un motiu ben especial, que és, bé, que tot lo destinat anirà a l'associació Espanop.
Exactament. I com heu dit, bé, primer de tot, agrair-vos aquests moments per poder donar aquest petit impuls que encara li falten en aquests dies perquè s'acabi d'animar la gent i acabem de conèixer que tenim aquesta cursa dissabte. I és així, són aquestes dues modalitats, de 5 quilòmetres i la de 12, i, bueno, la caminada popular i el Nordic Walking, que també se poden fer, que estan fora de crono, però que també s'hi apunta la gent i poden participar igual. I com bé deies, és per això, sí, en benefici d'aquesta associació tenim de les famílies de nens malalts amb càncer, a Salop, i bueno, pues, estem.
Clar, són dues distàncies, dos circuits, i clar, Marratxí és molt gran, per qui no ho conegui. Exactament, quina s'ha recorregut? Per on passa? No sé si és el mateix recorregut de la 5 i la 12, que potser puguin fer dues voltes. Com ho organitzeu, això?
Bueno, coincideixen amb un tram, perquè per organització i mitjans pues, hem de fer intentar coincidir un tram. La carrera de 12 quilòmetres surt cap a la Cabaneta, cap a l'Ajuntament. Baixarà per les costes de Can Mas i anirà cap a la cementeri, cap a Pòrtol, i llavors tornarà per Marratxinet. I la carrera curta de 5 quilòmetres, que parteixen d'allà mateix totes, va directament a Marratxinet, fa una volta per dins el casc antic d'aquest nucli històric de Marratxí i torna per el mateix camí.
Ai, doncs ja n'hi ha, i a més entenc que amb desnivell, no?
Sí, té una mica de desnivell, sí. Marratxí no és que tingui alta muntanya, perquè no tenim muntanya, però hi ha un parell de costes que són importants.
Sí, per això conec aquella part, sobretot de la Cabaneta, arribant per allà, i bé, ben interessant el recorregut, i la participació és oberta a moltes categories i de totes les edats, un poc, perquè sobretot les de 5 i les de 12 hi poden participar ja a partir de 16, però també sempre hi ha espai per els més petits que poden participar a la de 5, no?
Exactament, inclús tenim les carreres infantils, que, perdó, no les hem dites abans,
sí.
que comencen a les 10 del matí i feim carreres a partir de 6 anys. Feim uns recorreguts per el voltant de la zona de la Verònica, que vivim a Marratxí, que és allà on hi haurà les zones de partida. Llavors, hi fem un recorregut pues, adaptat a l'edat, evidentment, de 150 Clar. Metres, de 300 sí. i 900 metres per fins a 12 anyets, també puguin córrer per allà. I llavors, si algú ens anima i vol fer-se de 5 quilòmetres a la passejada, també se pot.
Aquí se pot sense dorsal i sense inscripció, no és necessari, en aquest sentit, és que la gent s'hi pot animar allà mateix.
No, la caminada popular no du dorsal. El que tenim habilitat és el dorsal zero
sí.
per a aquelles persones que vulguin fer la aportació a Espanop
sí.
i no corrin. Simplement facin la caminada popular, però també se poden inscriure a través d'aquest dorsal zero. Inclús aquelles persones que no poden venir i volen participar, doncs també poden inscriure-se i participar i fer aquest petit donatiu.
Clar, perfecte, que sigui el màxim el que recopileu també per ser cursa, que sempre que hi hagi un motiu benèfic ho fa més especial. I jo volia saber per què se diu la cursa de Ciurell?
Bueno, és sabut que el Ciurell típic de Marratxí, de la Cabaneta, de Pòrtol, i el fang, terra de fang, sí, que és Marratxí,
sí.
i el Ciurell és el nostre emblema. I, bueno, és aquí un poquet li donem aquest nom en aquesta cursa, ja que és la que organitza l'Ajuntament, és l'única cursa municipal que tenim, i, bueno, creiem que el nom té que pensar, ja és la 12a edició. I,
clar, sí, sí.
Es va pensar que era el nom més adequat i més simbòlic per donar-li.
I tant, sí. Reflecteix molt bé el que és tota aquella zona. Per recórrer-la correguent, ja sabeu, a Elite Chip inscripcions, i si no, el mateix dia també us podeu animar. Cursa de Ciurell. Moltíssimes gràcies, Joan Antoni Estarelles, regidor d'Esports, i que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest moment. Gràcies.
Adéu.
Marta, moltes gràcies.
De res.
Connectant tot d'una amb Santel, perquè parla Alfonso Díaz.
Sí, així és. Ara començarà la compareixença de premsa d'Alfonso Díaz, el CEO de negoci del Real Mallorca. Estem de tot preparats, i quan m'ho diguin estem preparats. I de vinga, començam, arrencam.
Bueno, Alfonso, bonito sitio para venir a hacer una foto de temporada.
Pues sí, la verdad que gracias a Dios estamos en una isla increíble, ¿no? Maravillosa, como es Mallorca, con todos los paisajes, y bueno, ahora estamos con la Dragonera, ¿no? Y queríamos también pues trabajar con el Consell, que hemos trabajado desde hace unos meses para ver dónde hacíamos la foto, y con el 30 aniversario de la Dragonera yo creo que era el momento, ¿no? De estar ahí y de recordar a todo el mundo que estamos en una isla maravillosa y bueno, va a quedar una foto preciosa, seguro.
Y ahora amenizado un poquito por la comida de plantilla, ¿no? Para intentar unir un poco más los lazos, ¿no? En esos momentos que hay un poco de turbulencias.
Bueno, sí, solemos hacerlo, ¿eh? Siempre hay dos o tres comidas, hay alguna barbacoa o asado, como dicen en la ciudad deportiva. Bueno, son cosas que se hacen regularmente. Bueno, aprovechando que estamos aquí, un sitio tan bonito, pues claro, vamos a tomar, no sé si es una paella o alguna buena comida, seguro.
¿Cómo ha sido el momento? Porque si no voy mal, es el primer acto de equipo, de club, sumando partidos, quitando son Bibiloni, ¿no? Pero sumando partidos y tal, que hemos vuelto a ver a Dani con el resto del equipo. En la foto hemos visto al presidente dándole un gesto cariñoso con él. Bueno, ¿cómo ha sido un poco el tema de la foto? ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, bien, con normalidad. Es que estamos con ellos todos los días y con Dani también. O sea, que no hay nada diferente. Muy bien, todo bien, correcto, y hay que seguir trabajando.
¿Dani asume? ¿Lo sigue asumiendo?
Es que no, es un jugador más del equipo y está entrenando muy bien, como os he dicho, y hay que seguir, bueno, pues seguir trabajando, y ahí el entrenador es el que decide.
Alfonso, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está el presidente, Pablo, con la situación clasificatoria, que es muy difícil? ¿Cómo estáis todos vosotros con eso?
Bueno, yo creo que es la línea de todos, ¿no? Yo creo que estamos convencidos de que tenemos que hacer las cosas mejor, es evidente, que no es la situación que queríamos, pero que hay que volver a esa versión, ¿no?, que hemos tenido en el inicio de temporada pasada. Y yo creo que estamos todos convencidos de que vamos a salir adelante, que vamos a sacarlo y que vamos a dar la vuelta a la situación. Entonces estamos con esa confianza, ¿no?, en que podemos hacer las cosas bien. Hay que mejorar cosas, y eso es evidente. Pero bueno, hay que seguir trabajando, estando juntos y que todos rememos. Y al final lo sacaremos adelante, estoy seguro, y le daremos la vuelta a la situación.
¿Cómo ha sentado el toque de rayo del otro día a la plantilla?
No, bueno, a ver, son declaraciones que se hacen nada más acabar el partido. También estuvo Samu Costa haciendo declaraciones. Bueno, al final hay que centrarse en lo que he dicho, ¿no? En seguir trabajando, en ver en qué se puede mejorar. Y después de una derrota, pues siempre estábamos dolidos, ¿no?, por la derrota, todos. Y al final hay que pensar en qué podemos hacer para mejorar y darle la vuelta y seguir trabajando, no hay otra.
¿Opinas que es necesario un cambio de sistema, como decía Raíllo, de 7-8 jugadores detrás del balón?
Yo no entro en eso, es cosa de entrenador.
Parla Alfonso Díaz, les declaracions les podreu sentir també a l'informatiu migdia. Nosaltres posam des de Sant Elm amb aquesta connexió punt i final del programa d'avui. Us deixem a l'informatiu migdia, com dèiem, i tornant demà a la una.
Sol les dues.